escolten aquesta música és que tenim el Botigues de sempre. Segurament, probablement, estem parlant d'una de les botigues o establiments més coneguts, més populars, vaja, ja no diria del carrer Sant Francesc, sinó del poble de Sitges en general. Qui no ha anat algun cop als Mobles Ill? Qui no, mal que sigui, per xerrar una bona estona amb en Joan o la Carme, en fi, perquè s'hi poden passar una bona estona. Carola, bon dia.
Bon dia, com la que m'hi vaig passar jo.
Com la que es va passar la Carola quan els van a veure, perquè en va sortir, ara ho escoltaran, una conversa que ens conduirà ja fins les 11 del matí. Els Mobles Ill, un clàssic.
Un clàssic.
Un clàssic.
Un clàssic absolut. Ja saben que amb aquesta secció ens agrada doncs, visitar, conèixer una mica més a fons tots aquells establiments històrics de la vila, perquè d'alguna manera ens expliquen també la història de Sitges, no? I ara que el comerç viu aquests moments tan difícils, no? N'estem veient cada dia com tanquen botigues històriques de sempre i doncs, ens agrada recuperar aquestes històries i la millor manera de fer-ho és amb vida d'aquests establiments i parlant amb els seus propietaris. Així que vaig anar a parlar amb en Joan Ill i amb la seva dona, amb la Carme Barra. Vam conèixer la història de l'establiment que comença l'any 1928.
Fa quatre dies.
Fa molt de temps i, de fet, la família té un vincle amb l'ebenisteria, amb aquest ofici, des de fa més de 100 anys, perquè això li ve de l'avi, del besavi, en Joan Ill. Per tant, hi ha molta història al darrere. I la conversa, és curiós perquè aquestes converses flueixen, no? I unes van cap a una banda i altres cap a l'altra. En aquest cas, en Mobles Ill, vam començar parlant de la botiga, de la història de la botiga, de com comencen, com entra la Carme en joc, que ho sentiran i ho escoltaran, la Carme que va estar molts anys treballant de dependenta a Campanyella. És la dependenta perfecta, diria jo,
sí,
la Carme.
Sí, és cert, ara que ho dius.
Molts anys, i van a parar a Canill perquè van tenir la necessitat. Però aquesta conversa va anar evolucionant cap a una conversa sobre els oficis, que em va semblar també molt interessant, perquè clar, al final Mobles Ill va directament de la mà de l'ofici de l'ebenisteria, no? I clar, és que els oficis també estan desapareixent, no només el comerç.
És una reflexió que ja fa dies que escoltem.
Exacte.
Els oficis de sempre poc a poc van desapareixent.
Sí, per molts motius. Alguns és perquè les generacions que venen ara doncs, no continuen. Abans no, la gent no s'ho pensava, no? I en Joan Illa ens ho explicava. Ell no es va plantejar gaire si què fer. La família s'hi dedicava, el pare s'hi dedicava, la vici havia dedicat.
Doncs tiro per aquí.
I la gent no s'ho plantejava, no? Avui en dia doncs, tenim moltes més alternatives, moltes més opcions.
Els joves... No s'estava per romansos, que deien les àvies.
No, ara tenim opcions d'estudiar, no? Els joves tenen moltes opcions d'estudi, cosa que abans no passava tan fàcil i, per tant, doncs, s'obren moltes finestres i moltes oportunitats. És veritat que, a més, la feina del botiguer, l'estar-se darrere una botiga, un establiment, és molt dura, requereix de molta presència física, que per tant amb uns horaris que conjuguen difícil amb la conciliació i això també fa tirar moltes vegades enrere, però clar, la reflexió de que desapareixen els oficis també l'hem de tenir perquè no podrem ser tots enginyers tècnics, és a dir, els lampistes els continuarem necessitant i els ebenistes i els fusters
clar,
jo crec que també en aquest això va derivar al sentit de que tot aquest accés a la formació, diguem, acadèmica, que està molt bé i és molt necessària i que ningú ara ens malinterpreti, sense voler menys tingut un sector que és el dels oficis, no? I jo no sé, em plantejo de si d'alguna manera no passaran a ser el futur, perquè, clar, arribarà un moment, i de fet ja passa, no? Trobar ara algú, un bon lampista, un bon pintor, un
sí,
bon
senyora,
sabater,
sí, senyora, sí, senyora.
Quan el trobes, l'agraeixes molt.
Hem arribat a aquell punt de dir, necessito que vingui un lampista a casa, aquí truco.
Sí, i aleshores busques l'amic, preguntes una referència, no? Perquè clar, no és tan fàcil. Doncs mira que la conversa, parlant d'una botiga, d'un establiment històric, vam anar per aquí.
Va derivar cap a aquesta reflexió que ens feia també en Joan Ill.
Exacte.
Doncs anem-hi?
Anem-hi, vinga, anem a escoltar en Joan Ill i la Carme Barra.
Thank you. el nen a la vora del foc. Mira el seu avi treballa, veient-lo assegut al racó. Fa temps que ha perdut la rialla, un plat de fusta està fent.
Joanill, Carme Barra. Hola, bon dia.
Bon dia. Bon dia, Carola.
Som a la botiga del Mobles Ill, que és una botiga que també té molta història darrere. Sí. Quan comença la història d'aquesta botiga, Joan?
Bueno, jo t'ho explicaré. Això comença tenint de traslladar-ne als meu besavi. El meu besavi, en Josep Ill Almirall, era escultor tallista. Escultor tallista que feia, treballava per tallers de banisteria i feia la talla, si hi havia alguna cadira, algun moble que portava talla, ell ho feia. Llavors ells estaven a Vilanova. A Vilanova va néixer el meu avi, en Joan Ill i Argilagós. Llavors en Joan Ill i Argilagós van venir aquí a viure aquí a Sitges, clar, es va fer gran l'home, i van anar a viure al carrer de l'Aigua, els meus besavis. La meva besàvia, la Panxita, venia això, pollastre, gallina, a la plaça. Llavors què va passar? Que el meu avi, esclar, ja parlem, ja anem passant amb el temps, es casa i va viure, es casa amb el Consol Ferran Landa, que era de Jaurrieta. El seu pare era carabiner, va venir aquí a les Coves, a la caserna aquella que havia patit allà a les Coves, i va conèixer el meu avi, i es casen i van a viure al carrer Parellades, al costat del Bonestar, que diguem a Campela, que hi havia una caseta, a Cal Caçador, que en deien, que era una caseta que fins relativament fa poc que la van tirar a terra i van fer una casa nova. I van anar a viure allà. El meu avi allà vivia i tenia una mica de taller que també feia cosetes, no? Llavors, per això, també va estar empleat a Can Parera, que era una banisteria d'aquí al carrer Sant Gaudenci, que llavors el meu avi, doncs clar, com que el seu pare hi treballava, doncs el va fer entrar amb ell. I allà va fer l'aprenentatge de tot això de la banisteria. Llavors, bé, passen els anys, es trasladen aquí al carrer, aquell passeig de Vilafranca, també en una caseta, llavors ja va néixer el meu pare, va néixer el meu oncle, el meu pare en Josep Ill Terran i el meu oncle en Joan Ill Terran. Llavors, abans de tot això, en deixem una cosa. El destí de la família va passar per un moment que potser no haguéssim estat aquí a Sitges en aquests moments. El meu besavi, no sé per quin motiu, com li va arribar aquella feina, li van encarregar el trono del president de Guatemala. No sé per quin motiu, encara no recordo, si m'ho explicar no me'n recordo, li van fer aquest encàrrec i ell el va fer, els hi va agradar, va sortir publicat la fotografia de la trona aquesta, va sortir publicat a l'Eco també, donant d'això, que havien fet aquesta cadira, tot això, i llavors aquella gent van quedar contents, i no sé si per mitjan el secretari o això, va dir que volien portar-la allà, que tenien coses a fer al palau, i que allà es guanyaria la vida i tot això. Total que, sí, amb el meu besavi li va interessar la idea i quasi estaven per anar-se'n. I en tal d'això que amb aquell d'això maten el president aquell i llavors, esclar, la cosa, el projecte va quedar estancat i llavors ja no se'n va anar.
És a dir, que gairebé marxen a Guatemala,
a Guatemala i haguéssim nascut nosaltres allà. Vull dir, que imagino la història d'això. Doncs bé, llavors l'any 1900, per allà l'any 1928, el meu avi compra aquesta casa. Era una casa de poble, amb una entrada, la converteix aquí en taller, a dalt la vivenda, i llavors aquí al davant ja va començar a posar una mica d'exposició. Em pots comptar l'exposició que era llavors? Un armari, unes cadires, però molt poc, perquè tot ocupava el taller.
Si a ell li tremolen les mans, a mi em tremolen entranyes, el plat de fusta és per tu. Quan siguis vell com l'avi, perquè no trenquis cap plat fins que la vida s'acabi.
Llavors va ser cap a l'any 1900, perquè l'altre dia ho parlàvem amb l'Angi Jordà, l'any 1948, sobre això, l'arquitecte Coderc, el meu avi, que va venir aquí a Sitges per fer-se de l'arquitecte municipal, el meu avi li encarrega la reforma una mica de la casa. I ell em va dir, perquè està interessat en aquestes coses, que va ser el segon projecte que va fer aquí a Sitges. Primer va ser una reforma i el segon va ser a casa nostra, que també va fer la reforma. A dalt hi havia dues finestres, a la façana, una porta aquí baix, i llavors les finestres de dalt, que donaven les habitacions, les va fer baixar com més grans, més avall, i llavors van posar un balcó de dalt a baix, no? Llavors, esclar, ja va reformar una mica la casa i llavors va ampliar una mica la botiga. Llavors, aquesta ampliació de la botiga, esclar, llavors ja hi havia el meu pare, el meu oncle, treballant amb el negoci, el meu oncle, i llavors, doncs, esclar, amb aquesta ampliació ja va guanyar una mica perquè va fer com a dues portalades. Una era per entrar al taller i la botiga i l'altra era com una mica perquè es veiés l'exposició.
Per tant, la història arrenca d'alguna manera aquí, la d'aquesta botiga del carrer Francesc, amb el teu avi, amb el teu avi, que era banista i que tenia el seu petit taller, va començar amb una petita botiga, i el teu pare i el teu tiet continuen el negoci.
Continuen amb el negoci, això mateix. I a més, és una... jo sempre ho he viscut d'una manera, i ho he procurat imitar amb el meu cosí, ara en David, que som dels dos que formem part del negoci, però que no vaig veure mai barallar ni el meu pare ni el meu oncle, discussions mai. Vull dir, sempre es van a venir bé i això potser va ser el secret d'una continuïtat, no? I aquesta continuïtat l'hem fet nosaltres amb el meu cosí, amb en David, i no ens hem esbarallat mai per cap motiu. Sempre m'ha afluixat i, escolta, com ha arribat la cosa que es podia encendre, hem apagat el foc abans, eh?
Com recordes la teva infància aquí?
Home, la infància aquí era molt bonic, perquè aquest tros de carrer era curiosament, que s'acabava aquí, aquest cantó, el primer cantó de Sant Gaudenci. La gent no baixava avall. No baixava avall perquè ja quasi no hi havia res més, a més, cap allà. El pont, com van obrir el pont aquell dels tres ponts que hi ha allà, llavors la gent ja van passar, que van construir el poble sec i tot allò, ja va haver més moviment, però abans aquí aquest tros era mort. Llavors aquí al davant hi havia les monges balladores, que esclar, les monges balladores que cuidaven els malalts, era un ambient allò de veïnat de poble.
I sempre vas tenir clar que continuaries el negoci? Sempre vas voler continuar el negoci?
Sí, 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 no m'ho vaig plantejar perquè els estudis tampoc m'agradava més la qüestió d'aquí a casa, del negoci i de l'ambient d'aquí, Vull dir, per això no vaig estudiar, vaig fer el batxillerat, però ja em vaig venir.
I el teu cosí igual?
És a dir, el meu cosí igual.
Tots dos vau tenir clau, d'alguna manera vau seguir les passes del pare i del tiet, no?
I, sí, això mateix. Per això que la tercera generació ja, sense comptar amb el besavi, que també ja ho havia set, però més que res ell era escoltor tallista.
I com era aleshores? És a dir, quina funció tenia aquesta botiga i aquest taller? Què és el que es feia? Perquè entenc que és molt diferent del que hi ha ara, no?
Bueno, perquè abans també tens pensat que també restauraven mobles antics, això hi havia molta feina, perquè acabada la guerra i tot això, doncs, esclar, la gent, els mobles que tenien dels pares, dels avis, es van voler arreglar, es van voler restaurar, i llavors es combinava el que era la banisteria amb la botiga. Clar, llavors també tens de pensar que, a més, anaven a portar els mobles amb uns ballars, que en deien, que era com una plataforma amb dues anses a davant i dues anses a darrere, i s'ho carregaven allà i ho portaven. Després van comprar un carro, amb dues rodes, que en comptes de l'animal tiraven ells. I després hi ha un tricicle, d'aquelles coses que...
Clar, perquè en aquella època la gent no canviava de mobles tan sovint, tenia un moble i anava restaurant,
sí,
no?
Sí, sí. Aquella gent el que es canviaven abans molt era de casa, de pis, bueno, de casa no de pis, perquè potser pagaven 5 pessetes i deien, mira, les apujarem a 6, doncs agafaven i marxaven. O se n'anaven a un altre lloc que toqués més el sol, vull dir, canviaven, es veu que canviaven molt sovint d'això.
I què era el que més es feia? La restauració de mobles era el principal?
No, i també se'n feien mobles nous, mobles a mida, més que res, perquè... I després també, clar, hi havia, quan es casava la gent, quan es casava una parella, acostumaven a anar a viure a casa dels, pares de la dona o els pares d'ell, no? I llavors, esclar, es muntaven el que deien l'habitació. Es quedaven a l'habitació, llavors, clar, compraven l'armari, compraven allí les dues tauletes de nit, i les cama, els sunyers que en deien camaturques també, per si venia algun invitat o alguna cosa. I després, amb tot això, que dic, parlo de camaturques, van venir a l'època del turisme, no? Que la gent, pues, particulars, llogaven una habitació per la gent que venia.
Estem als 60 ja, eh?
Som, ara sí, que anem molt de pressa.
No passa res, no passa res, ja va bé, que si no, no ens estaríem dies aquí.
I llavors compraven això que deien la cama turca, perquè venien els turistes i necessitaven un llit, un supletori, etc. Llavors, clar, la funció de la botiga era això, subministrar aquests materials, aquests mobles, que tampoc la gent se'ls canviaven com ara es poden canviar els mobles.
I quina diries que era l'essència o el que oferia Mobles Ill, que igual no oferien o no trobaven altre lloc?
Bueno, perquè hi havia una garantia amb el que servia, si es despatllava, doncs després hi havia el servei tècnic, diguem, no? Que no era, i això la gent ho agraïen. Perquè allà, mira, se m'ha trencat això, doncs vam anar a arreglar-ho sense cap cost, perquè quedés content. Tot això, hi havia això que la gent ho apreciava també, això, no?
Carme, en quin moment entres tu en joc aquí? A veure, en quin moment entres?
A veure, jo vaig estar treballant a Campanyella i vaig estar doncs, gairebé 29-30 anys i llavors la meva sogra l'havien d'operar del genoll, que bueno, la seva mare, d'en Joan, havia estat aquí sí. A la botiga quan el pare i el tiet estaven al taller. Llavors, quan el pare treballava, deixava de treballar al taller, venia aquí i li feia doncs, companyia amb l'àvia, que l'àvia és la que estava a la botiga. Llavors, la van tenir operada del genoll i a l'avi doncs, li van diagnosticar Alzheimer. I llavors en Joan va dir, home, a veure, és que jo tot el dia no puc estar a la botiga, tinc que estar al taller. I llavors tindries de venir cap a casa. A veure, va suposar dir-los doncs, a en Jordi i Panyella, dir-li, mira, me n'haig d'anar perquè passa això a casa, no? I llavors a ell li va saber molt de greu perquè feia molts anys que estava treballant allà i a més havíem fet com família, saps? Perquè vaig entrar a treballar molt joveneta. Llavors, bueno, al final de l'any 2000 vaig plegar de Campanyella i vaig venir aquí a Mobles Ill. Que ara fa 20 anys que sóc aquí.
I és molt diferent vendre sabates total, de vendre mobles?
Total. Em va suposar, en principi, un problema, perquè, a veure, a mi m'agrada molt estar de cara al públic, gaudeixo moltíssim, connectes amb la gent, sóc una persona que m'agrada escoltar i, si més no, connectar amb la gent, no? Llavors em va suposar un canvi total, perquè jo venia a sabates, aconsellava a les persones que més o menys els hi coneixies el peu i això. I clar, aquí eren unes coses estàtiques, no? Que vull dir, jo de fustes no hi entenia, de mides, vull dir, a veure, perquè teníem el centímetre, no? Però bueno, vaig intentar, a poc, em va suposar una mica de trasbals, però a poc vaig intentar, com era una cosa que m'agradava, d'estar de cara al públic, doncs vaig pensar, bueno, això ja ho tinc, anem a prendre, no?, el material que estàs venent.
Entenc, però, que en un inici mai vas pensar, no?, que podries
mai,
acabar aquí.
Mai, perquè jo estava molt a gust en allà. A més, a col·locar els mobles, a col·locar sabates amb un aparador, és molt diferent. A veure, allà procuràvem, m'ho mirava moltíssim de com m'estiguessin, que des de fora es veiessin bé, ben posades i que la gent ho apreciés del taló, tot. Aquí, en principi, estava col·locat d'una altra manera, eren mobles més grans, eren boisseries, eren taules de lo millor de 1,80 m, les cadires també... Bueno, és que... De mica en mica, tot aquell moble clàssic, doncs vam veure que estava com una mica estacionat, no? Llavors vam començar a anar a les fires i llavors allò també es va donar una obertura de veure que hi havia doncs, moble auxiliar que dius, doncs me l'emporto posat, no? i que tenia potser més possibilitats i també posar-ho de diferent manera, no?
És a dir, la Carme va ser una mica un revulsiu, no? Per la botiga?
Sí, vam fer bon fitxatge.
A part m'agraden molt les manualitats i intento, doncs, ja que tenim dos grans vidres d'aparador, doncs fer una mica de que la gent s'hi aturi. Hi ha els detractors, que no els hi deu agradar gens, hi ha gent que gaudeixen i passen expressament i et comenten, i bueno, jo intento reciclar més o menys, fer les meves pautes, no? I llavors, doncs, bueno, hem intentat, si més no, doncs continuar i que el nom de Moblesill doncs sigui un referent i, com deia en Joan, que el servei tècnic sigui, com aquell que diu, les 24 hores, doncs això és xapó.
Per tant, aquesta essència es manté, no?
Sí,
és a dir,
sí,
això continua sent una botiga de moble, de moble de qualitat, amb un servei tècnic afegit, diguéssim.
Sí.
No, i la Carme li sap donar amb el client, perquè a vegades és que, clar, entra un client i pensa, la venda ja està lligada, no? I llavors la Carme li diu, pues, escolti, pensi-s'ho. I llavors i després jo li dic, home, però si ja estava fet. No, Joan, és que això el client té d'estar convençut. I després hi crec en això també. Després t'ho fa veure i veus que és realitat, perquè si el client ho compra allò...
Precipitadament.
Indecis, no? Després trobaràs problemes, ho mirarà a la portada, dirà, més, és que ara no m'ho pensava que quedaria així, no me fa el pes, i ella diu, llavors sí, bueno, esclar, si ho pensin, com que estan convençuts, tornen, i llavors sí, llavors diu, doncs, bueno, ara fem-ho.
És que, a veure, un moble no pots dir, me l'emporto, sí. I si no m'agrada ja te'l torno demà, no? Jo més m'estimo, doncs, que facin fotos, prendre mides a casa, hasta inclús, si més no, aquí Sitges ho fem i en gent coneguda i gent que no coneixem. Ens diuen, és que no sé si en quedarà bé. En Joan i en David agafen, ho carreguen a la furgoneta, els hi porten, els hi miren allà.
Que sigui una cosa molt voluminosa, clar.
I realment, la majoria de les vegades és que me'l quedo. I hi ha vegades que potser porten dues opcions i de les dues no es queden cap. O sí, es queden una, no? Donem aquesta d'allò, jo més m'estimo que es quedin convençuts, perquè a veure, avui dia costa molt de guanyar uns diners i si inverteixes en una cosa, sigui el que sigui, doncs que t'agradi, no? Que estiguis convençut i que et quedi bonic a casa teva.
Aquesta atenció tan personalitzada, no? Que és marca de la casa i és una mica també marca del com era el comerç abans,
sí,
no?
Sí, totalment.
I que aquí es quedi clar, no sé si us sentiu una mica... estranys en aquest món comercial
no,
en què...
No, perquè jo considero que, vull dir, cadascú el seu negoci doncs procura atendre el client el millor possible, no? I si més no ja et surt de tu mateix, no? Perquè a veure, et diré un petit detall a començament de que jo estava aquí als mobles, venien gent que tenia de clients allà a la sabateria i em deien, Carmen, què et sembla? Quines em podria quedar?
Per la sabata, eh?
Sí.
Feies la venda de campanyella aquí. A Canill.
No, més que tot...
Aconsellar.
Sí, aconsellar, no? Sí. O sigui, perquè, a veure, hi havia... Jo he conegut moltíssima gent i realment no pots dir que siguem amics, però vull dir, hi ha un feeling molt, molt, molt agradable, molt agradable. I després, inclús, hem tingut clients d'allà que han vingut aquí... i que els tenim de clients, vull dir, no sé el per què, potser perquè els hi ha agradat, potser perquè han sabut que eren ebanistes i podien restaurar i fer mobles a mida, vull dir que no, molt, molt bé, molt bé.
Platja sense arena, tinc allà on tothom es somriu, allà on tothom sempre diu que el sol cura la pena, al carrer del Carme hi ha Feliu que per Nadal sempre ens escriu algun poema. Amagats al passeig dels pins, amb mans de tan sols 15 anys, no han tingut temps d'aprendre'n. I sempre torno al mar, allà on puc respirar. I sento que la sal
La botiga anat evolucionant, explicaves sí. abans, no?, del que, dels seus inicis, sí. del que va acabar sent, i ara amb aquest moble, diguem, no tan voluminós, no?, que és un moble...
Sí, més petit.
És que la gent també ara, el jovent principalment, s'ha adaptat a coses no tan convencionals com abans, que era una bosseria fins dalt al sostre, oh, diuen, no, això
Bé,
no...
Bé, de fet, això de la bosseria, ara hi haurà molta gent que no sap ni què
ni
és.
Què,
és.
Sí.
No, no, i esclar, llavors, les vitrines per posar la cristalleria, clar, el jovent...
El moble bar, la televisió dintre...
El jovent, tot això, no, ja fan servir les de cada dia pels diumenges de la cristalleria, no, d'això. Llavors, clar, el moble també ha evolucionat amb aquest aspecte, que és més informal, no, és més... coses més sueltes, que encaixin aquí i allà, però diferent, no tot uniformat, com es feia abans, que les cadires tenien de ser igual que el sofà, el tapissat, les cortines, això també ja és clar, s'ha passat.
I com conviu una botiga d'aquestes característiques que ofereix aquest producte de qualitat amb un producte low cost com el que ofereix IKEA, no? Que ha estat com que ha estat una mica com sí. la democràtica, igual que va fer Inditex, no?
Sí,
amb la roba,
sí.
IKEA ho ha fet amb els mobles, no?
Sí. Això nosaltres tenim, perdona Carme, no sé, tenim un avantatge, perquè tu passes, hi ha infinitat de mobles, no? I tu en veus un i et quedes amb aquell. I llavors dius, és que aquell m'agrada, i tornen a venir, tornen a mirar-s'ho, és que m'agrada. I el compren, perquè és diferent dels altres, no? Ara, si fessin tots iguals, doncs llavors sí que potser hi hauria una competència més forta, que ja hi és, però bueno, però si un moble el veu un i l'entra pels ulls i li agrada, escolta'm, ja tens la part de la venda feta.
Perquè com és d'important un moble en una casa, en una llar? És a dir, com és important un aparador, un xifonier en una casa? I no sé quin valor li doneu vosaltres i quin valor també sentiu que el públic encara rep, perquè antigament probablement tenia un valor que no sé si és el valor d'ara, no? I d'altra banda, és veritat que ara també que està molt de moda tot el tema de la decoració d'interiors, no? I que a les xarxes veiem constantment maneres de decorar i tot tipus, clar, els mobles vesteixen al final una llar, no?
Sí. Saps què passa? Que en principi, quan una parelleta, per exemple, senten petits de casa i busquen un apartament de lloguer i això, doncs van a IKEA. Doncs fan un sofà d'IKEA, una tauleta de centre i el llit. Pràcticament hi ha un moblet per posar els quatre plats. No necessiten molta cosa. Però després, a lo millor aquell pis els queda petit perquè tenen canalleta i llavors busquen un pis més gran. Però llavors allò que ja hi havien tingut i que a lo millor l'armari de l'habitació era d'IKEA, els prestatges els hi cauen, no saben ni com collar-los, si fan venir amb un fuster o un ebenista que els hi arregli, els hi costa més que l'armari sencer que van comprar a IKEA. Llavors nosaltres doncs venen i diuen, mira, és que voldria un armari que m'hi capigués forces coses, tinc poc espai, i llavors en Joan els hi aconsella, doncs mira, portes correderes, tota mida, si hi ha una viga, si... Queda perfecte. I això, com si diguéssim, després d'haver-se gastat uns dinerets que, a veure, que també són una base del gasto, no? Doncs després pensen, bueno, ja que anem a millorar amb un pis una mica més gran, o si més no, si s'ho poden comprar, encara que tinguin hipoteca, doncs volen alguna cosa que els hi duri. I llavors, doncs, el referent suposo que venen aquí.
Que ja és aquí. I quin és el futur d'aquesta botiga?
Home, de moment hi som.
Sí. Ganes en tenim, Carola.
No. Sou
tenim.
Joves, encara sou joves.
Sí.
Però, per exemple, els fills...
Els fills han estudiat i, esclar, estan treballant.
El nostre fill, sí. Precisament avui, bueno. Fa 18 anys que va acabar la carrera d'enginyer de telecomunicacions i llavors la nostra filla va fer magisteri, con lo qual... En principi,
però,
si no...
David,
sí, exacte,
David,
i en David, i en els seus fills, també.
Dir, esclar, moment...
Però per la part nostra, doncs, de moment, si no canvien si no fa un gir de 180 graus, em fa l'efecte que els nostres fills no continuaran en aquesta faceta nostra.
I això es fa llàstima? Si passa finalment passa així, es farà llàstima? Perquè,
home,
clar,
home sí, per lo que és el currículum de la botiga, doncs és una etapa que es talla, no?
Sí,
que posa...
No ho saps
sí.
mai. Hi havia en David, que és més jove que jo i nosaltres, i ell
sí.
pot
i té dos fills, també.
Pot seguir.
Sí, sí,
no saps mai.
Sí, sí,
de moment,
sí.
el futur, doncs sí, sembla que sigui... que res, desapareixerà, però bueno, No? I som
a veure, persones amb carreres i han fet un canvi total, eh? Sí, vull dir que potser era enginyer i s'hi ha posat de bomber.
Ho pregunto perquè és una dinàmica que està passant en moltes altres botigues, establiments de Sitges de tota la vida, no? Doncs que a les noves generacions no estan, probablement per la majoria per això, perquè han estudiat, s'han format i no estan seguint amb el negoci, i molts em comentaven que és que els fills veuen que la feina de botiguer és molt dura.
Sí, esclar.
Perquè els horaris són feixucs, no? Sí, són molts dies, sí, moltes hores. No sé si això també vosaltres ho heu percebut, no?
Sí. El que percebem és que, esclar, el comerç, que ja t'he dit, està una mica impersonalitzat, no? Esclar, la manera de contractar, per exemple, els empleats, saben que potser en 3 mesos o 4 els faran i posaran uns altres, no? La gent no està motivada tampoc al comerç per despatxar, atendre bé el públic. Bueno, no generalitzo, eh? Però, esclar, amb aquestes dinàmiques el comerç es va perdent aquell tracte tan proper, no? I fins i tot amb la gent que entra a l'establiment ho notes, perquè està acostumat a aquestes grans superfícies que entren, surten, remenen i no diuen no d'això. En canvi, aquí entra ja no diuen ni bon dia, ni se'n van ni diuen adiós, tu t'aixeques per atendre'ls, estan que no t'ignoren. Això s'ha perdut també, aquell tracte del botiguer, d'aconsellar. Bueno, també encara segueix, però majoritàriament no hi és.
Que és el que t'agrada a tu, no?
Sí,
a mi
sí. El tracte amb el públic.
Jo disfruto moltíssim, de veritat, no em suposa cap esforç. I a veure, el que tu deies del jovent, nosaltres obrim de dilluns a dissabte, menys aquests temps que no he estat tancats, no? Però el jovent, és clar, tenen els caps de setmana lliures perquè acaben el divendres, tenen vacances doncs, per Setmana Santa, vacances de Nadal, vacances a l'estiu, cosa que nosaltres ens tenim que plantejar quan podem fer les vacances, i sort tenim que tant en Joan com en David, i llavors ens acostumem a no tancar. Uns fa les vacances amb un temps, l'altre fa amb uns altres, si tenim algun cap de setmana equits, doncs llavors ens ho podem tornar. I llavors no, procurem no tancar.
És que hi havia una època, per les altres converses que he tingut també amb altres botiguers o persones que tenien establiments aquí, que tenia la sensació que hi ha hagut una època en què la botiga, el negoci, era com el centre de la vida, no? I tot girava entorn la botiga. La botiga havia d'estar oberta, era com la font d'alimentació, no? De la família. Tot girava entorn la botiga. I la sensació una mica és que ara ja no és així.
Sí.
Això entenc que té les seves coses bones però, i les seves coses, els seus inconvenients.
Però no et creguis també, perquè ara en tot això, abans els diumenges tancava tothom. Ara, esclar, s'obre els comerços. Llavors el que està al costat diu, home, si aquests s'obren, perquè no tinc d'obrir jo, perquè estic perdent el millor vendes, no? I també, que ara potser és pitjor que abans, perquè abans feien uns horaris i el diumenge festa, ja estava. Però ara encara diumenge i tots, si vols. Esclar, és una mica esclau, més esclau encara.
Bueno, el que tens de ser propietari, que un cop tanques la botiga, també tens feina, com si diguéssim, d'ordinador, factures,
casa,
tot. Ara, malauradament, no podem anar a fires perquè no se'n fan. Llavors, tenim que veure els nostres distribuïdors a través d'internet i llavors tenim que comprar les coses a través d'internet. I llavors, a veure, sempre tens un horari de botiga i un horari a casa que aprofites després de sopar, si més no, per fer doncs, aquesta feina que aquí físicament no es veu.
Després l'article nostre també té una altra cosa, que abans la gent, la casa era el primer. Tenir ben muntada la casa era el primer. Després, si ens sobren, ja farem altres coses. I fins i tot ens havíem trobat nosaltres portar un menjador d'aquests que es feien abans amb una veïna i venia al cap d'uns dies la veïna i deia, escolta'm, jo vull un menjador com la meva veïna però que sigui més bo. Hi havia aquella pica, no?, de les cases, d'aviam, que ho tenia millor, tot això. Això s'ha perdut. Això ara la casa, malauradament, es passa. Diu, ara la casa és igual, anem de vacances. Ja ho farem, això, ja ho farem. I s'ha perdut una mica això, però bueno, tenir la casa bé, amb uns mobles ben muntats, doncs també el qui viu també ho aprecia allò, no hi ha per de cara als altres, sinó per tu mateix, no? T'hi trobes còmode.
Potser perquè ara es fa més vida fora també,
sí,
no?
Sí,
de
la casa. Sí, clar, llavors això també la dificultat, la cosa del moble, que tinguin les cases bé, que anem a comprar uns mobles que siguin millors que els que teníem. Tot això s'ha anat perdent una mica amb el nostre ram.
Bueno, jo crec que a partir de l'any passat, que vam estar 3 mesos a casa, la gent han gaudit de casa, han vist les mancances que els que tenien dintre de la comoditat, perquè és clar, estaven solament dormien, esmorzaven i a lo millor només dormien, i llavors han vist que els hi faltava doncs un bon silló, un bon llit, un bon sofà, no? I llavors
ara... Ho heu notat,
sí,
això?
Sí. Nosaltres quan estàvem tancats aquests 3 mesos vam dir, ui, ara obri ara que nosaltres dels mobles, què voldràs vendre?
No se'n recordarà ningú.
No se'n recordarà dels mobles.
Sí. I ves per on sí que se'n recordaven.
Sí, i un més moviment ara que no pas potser abans del
tancar-se. De la pandèmia, sí. Perquè han valorat més l'estar a casa.
Sí. I això, el vestir-la bé,
la làmpara, un quadre...
Com que no han pogut anar de vacances, tampoc no s'han pogut gastar aquests diners. Llavors aquests diners els han invertit en la casa.
Sí.
I just wanna see my friends, I wanna walk the streets again, but I gotta be patient, let's enjoy this confination. I just wanna feel your love, 'cause Instagram is not enough for me, but I gotta be patient, let's enjoy this confination.
Hem parlat molt de la botiga, però no sé si com ha anat l'evolució en l'ofici, de l'ebenisteria, no?
Sí.
Que també ha canviat,
sí,
això, no?
Sí, ha canviat molt.
Entenc que dius molt diferent.
Ha canviat molt perquè ara també hi ha molta oferta de molta cosa, m'entens? Inclús nosaltres, els fabricants que tenim aquí a la botiga, que ens proporcionen, doncs et fan mobles a mida, si vols. Doncs aquella persona que diu, no, aquest moble, però el voldria més gran. Doncs el fabricant aquell te'l fa més gran. Ja quasi no el tenim de fer nosaltres, eh? Això, perquè hi ha molta més oferta de l'ebenisteria, doncs clar, a no ser una cosa molt concreta que diguis això, però bueno, hi ha la feina de la restauració, dels treballs de manteniment, de tot això, perquè això, esclar, n'hi ha més també ara.
Tot el tema del manteniment, no?
Això mateix. Doncs, mira que se m'ha trencat aquestes portes que tinc de fer, o les vull canviar, les vull fer noves, cosa d'aquesta, més que potser fer un moble nou en aquell moment, perquè hi ha molta oferta que ja el trobes.
I
et surt més bé, perquè esclar, les hores que emplees fent allò són moltes hores.
I costa trobar joves o gent que sàpiga de l'ofici?
Sí,
perquè clar, la sensació és que també els oficis es van perdent, no? Ara els joves tenen l'opció moltes vegades d'estudiar, formar-se, fer carreres, i clar, l'ofici ha quedat una mica com arraconat.
Sí, i això jo veig un problema, Jo veig un problema perquè això anirà desapareixent bastants oficis i no sé com... Perquè veiem, ara per exemple aquí Sitges, anem a posar pel cas, un jove que ja té l'aprenentatge fet, que també és difícil per entrar d'aprenent, perquè tampoc no n'hi ha d'aprenents, però llavors ja té l'ofici fet i es vol establir pel seu compte. Què ha de fer aquest jove? Un fuster, un ebenista, el que sigui. Pues primer de tot té d'anar al polígon industrial, llogar una nau. Quant val això, llogar una nau d'aquelles per un xicot que comença? Perquè dintre el poble és impensable posar un taller.
Clar, abans això, quan tu començaves...
Posàvem una entradeta, un racó, posàvem una mica de taller i ja estava. Però ara, clar, això no ho pot ser així. Llavors, què representa? Fer una gran inversió a aquell xicotet que comença, que no sabrà si li anirà bé o si no li anirà bé. Però això també és un problema, això.
Clar, però no sé si ens podem imaginar un món sense oficis, perquè
clar,
al final
clar,
necessitarem, no, dels oficis.
Clar.
No podrem ser tots enginyers o metges,
no,
o clar, professors,
clar,
o químics, els oficis.
Jo li veig el futur, no sé, és el que dèiem, potser ara...
És a dir, quan és el futur ara, no, també?
Sí, clar.
Doncs, formar-se en un ofici?
Sí. Perquè... Sí, segur, eh? Perquè mira, abans la gent, en comptes de canviar-se a lo millor la camisa o comprar-se una altra, doncs canviaven, li donaven la volta al coll, canviaven els botons, perquè la tela era bona i encara estava en bon estat. Com això, moltes coses, els ebenistes, els fusters, els manyars, vull dir, molts oficis d'aquests.
Sí, cosa artesanal.
Exacte. Jo crec que o bé fem un canvi de xip i la gent comencen, però bueno, tampoc estan el jovent motivats, jo crec, a aprendre un ofici, perquè en realitat potser no saben a lo millor què és el que els hi atrau, perquè no ho han provat, no els hi han a lo millor induït a l'escola, de dir, mira, potser tu com ets manetes, a lo millor a la part elèctrica series un bon electricista, vull dir, no sé, aquestes coses.
És que jo, com per exemple, parlo de quan anava a l'escola, que m'has parlat tu abans d'això, pues ja quasi anaves a... no tenies intenció de fer una carrera, anaves ja amb la continuïtat de fer la continuïtat del que feien a casa, no? Però ara jo el que veig és que si uns xicots, per exemple, no tenen capacitat per estudiar o no volen, es senten com a fracassats, no? Llavors s'agafen amb un ofici per agafar-se amb algú, però no tenen la vocació de fer allò, no?
Sí, ha quedat com menys tingut el món dels oficis.
Sí, això mateix. Total. I la persona aquella, que aquell xicot que acaba l'escola, se sent com a fracassat, com a apartat, com a, no sé, marginat, no? Li fa l'efecte amb ell, no? I al contrari, coi, pot fer amb un ofici, pot ser un gran professional.
Per descomptat, bueno, i la mostra la tenim aquí, no?
Sí,
que no sé, per exemple, els teus nets deuen saber, no?
Sí,
que es dedica el seu avi, que és ebenista i que treballa
mateix,
la fusta,
això
no?
I que
viu d'això al final, no?
Sí, però el que et deia, això ha canviat, perquè abans, clar, estudiaven pocs també, la meva, perquè una mica més, sortosament, però llavors, clar, estudiaven pocs. Ja sabien que tenien d'anar a parar a casa o anar a fer alguna cosa que els agradés. I ells ja mentalitzaven amb allò, no?
També clar. Potser hi havia més oferta.
Més ofertes.
Quan deixaven d'estudiar podien anar, doncs, sí. A fer de paleta.
Hi havia l'aprenentatge, que allò doncs, els hi servia per anar a aprendre l'ofici i, a més, per veure si els hi agradava. Eh? Sí. És que l'aprenent era molt necessari amb això.
Era necessari, és veritat. Sí. I... Com es veu i com heu viscut Sitges des d'aquest aparador? Que és un aparador magnífic, a més, sí. Que té una llum, com deia, que a més és veritat que la Carme sempre el decora de manera temàtica, que sempre quan ja sabem que ve una festivitat, una època a l'any, tots parem atenció a Canilla a veure les decoracions de la Carme.
I és curiós perquè venen gent que a vegades, pam, t'entren i dius, escolti'm, li volia dir aviam qui fa els aparadors aquí. Déu miri, la meva senyora és la que porta la idea, jo l'ajudo. Perquè, escolti, us felicito perquè ens anem... I gent que venen de Barcelona, i diuen, tenim de passar per aquest carrer per veure el que hi ha.
Per veure l'aparador.
Per veure l'aparador.
És d'estar per casa.
Ella és molt modesta i...
No, és que, a veure, és que no té cap importància. Vull dir, jo no hi he après, vull dir, és una cosa autodidacta. I llavors m'agrada, això sí, que quedi perfecte,
sí,
de la manera que m'ho imagino, ha de quedar. I llavors, a veure, a vegades són més simples, però acostumo a no gastar molts diners perquè reciclo moltes coses. Perquè això és molt efímer, o sigui, no repeteixo. I llavors m'agrada que sigui bastant diferent, no? I bueno, un dels que estic super, super contenta és que en 3 dies... amb taps de vi, vaig fer l'església a la punta, no? I estic supercontenta perquè, a veure, el vam posar per la barema i van venir dues noies que tenien botiga aquí al carrer i van dir, això és el primer premi. I dic, calla, no em feu d'allò. I sí, ens van donar el primer premi aquell any de la barema. La veritat és que, com m'agraden molt les manualitats, inclús ara la nostra filla, que és mestra, doncs fa moltes coses per l'escola, pels nens i això, i l'ajudo, no? I sap que ella té algú a casa que la pot ajudar, no? Amb aquestes coses de manualitat i que gaudeixo moltíssim.
I que tens traça, és evident que tens traça, però es preguntava com es veu Sitges des d'aquí, com es veu i com heu vist passar tots aquests anys Sitges, perquè Sitges ha canviat molt també, en tots aquests anys de botiga.
O sigui, a la cantonada s'acabava el carrer Sant Francesc i això ara ha sigut una entrada i una sortida de Sitges. Llavors és molt...
Has vist l'evolució, no? Has vist la gent que passava, a més aquí davant tenim un hotel també, que és el reflex de la gent que venen de vacances, que veus que arriben contents i se'n van amb el cap tot cot perquè ja s'acaben els dies de festa, no? I clar, hem vist passar pues, des de la gent que dius, on dia aquest? Mira, feia temps que no el veia, no? O un dia que s'ha fet gran aquesta persona, que ells se'n deuen veure amb tu.
És igual. Com si fos el quarto de reixa.
És el quarto de reixa. Però esclar, has vist des de la gent que coneixies, que, i ara veus gent que passa que no coneixes. No coneixes, perquè hi ha molta gent.
Clar, això ha canviat molt, no? Abans hauríeu conèixer tothom.
Tothom que passava, no? Des de, imagina't de quan els meus pares, els meus avis, doncs esclar, tot això ha canviat.
I això ho penseu amb enyorança o no?
No, perquè veiem com és una evolució de la vida, que no ens podem tampoc estancar en un passat, no? Està, sí.
El que és bonic, inclús hi ha estrangers que han comprat apartaments o cases sí. aquí a Sitges, no? Això. I que s'han establert aquí i que estan supercontents de viure a Sitges, no? I si més no, hem fet una amistat... Sí. I és superbonic que potser tenim clients alemans o belgues o suïssos o americans inclús, que estan supercontents d'estar aquí i els que no viuen habitualment doncs et passen a saludar com si fossis algú de la seva família, no? O sigui, és com allò que la veïna es troba allà buscant el pa i se'l saluda. Doncs pues el mateix.
Sou una mica punt de referència,
sí,
no?
Sí, perquè venen gent d'aquests estrangers, oh, Carmen, que allà, sí, com, sí. com si fos ella,
sí.
una, de la família.
Sí, quan viatges sí. agrada, no? Sí, normalment, sí. si vaig a un lloc constant, t'agrada veure sempre doncs, aquella sí, botiga, aquella sí, establiment sí, de sempre,
sí,
no?
Sí, sí. Perquè, i passen a saludar-te. Sí,
perquè, a més, principalment aquests americans i tot això, no tenen aquest tracte al seu país. I això els hi frapa, no? Això diu, és bonic això, aquest tracte familiar. Hola, els hi diu pel seu nom. Oh, això no ho veuen allà, no? Perquè ja fa temps que ho hem perdut, això, aquest tracte familiar.
I ja per acabar, a casa d'un ebenista i d'algú que, com vosaltres dos, que té una botiga de mobles, els mobles són...
Sí, bueno,
de lujo, no?
No, normals,
Carola. Sí. A veure, nosaltres tenim els mobles des que es ven casar, perquè sí. són de roure.
Sí.
I...
Perdó, no heu canviat els mobles des que us vau casar?
No.
Mal negoci.
I quin any us vau casar? No?
El 78.
És el que anava a dir.
Mal negoci pels...
Teniu els mateixos mobles des de l'any 78?
Això és un mal exemple, eh? Bueno, perquè el llit, per exemple, és un llit d'aquells
sí,
de caoba,
llit de caoba.
És molt macos.
Sí, sí, les tauletes les va fer ell perquè sí. no hi eren del conjunt. I llavors,
a veure... També llençar-ho perquè canviar-ho.
Sí, sí. L'armari és un armari empotrat, però que les portes també les van...
Les van fer també sí, en relació amb el llit de caoba.
Amb el llit... Vull dir que no, el que hem canviat ha sigut doncs, les habitacions dels nostres fills, això sí.
Matalassos i tot això.
Sí, sí, però el moble principal de lo que és el menjador més la taula...
No farem negoci.
No, perquè saps què passa, Carola? Que llavors, esclar, les nostres mares ens compraven la vaixella de diari, la vaixella de mudar, sí, la coberteria de
no
diari...
No tenim bosseria, però és una espècie.
Llavors, esclar, els meus fills ja ho diuen, és que tot això ho tindries que treure. Bueno, i on ho poso tot això? Jo llançar-ho a la deixalleria, com que no, no?
I no ho perquè... farem servir mai, però...
Sí. Bueno, a veure, la vaixella, cristalleria, sí, tot això, sí. surten...
La festa major...
Justos, ja que no vas...
Sí, 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 sí.
Bé, senyal també que els mobles eren de qualitat,
sí,
eh?
Total.
Amb 43 anys encara sí, estan, i a més estaran impoluts.
Sí,
no,
sí.
no estan ni corcats.
No, estan macos. No
l'altre dia, per cert, ja per acabar, llegia sí. Que parlaven de les termites i sí. del problema de les termites.
Sí, és un problema greu.
Un problema gravíssim.
En canvi, el termita és molt fumut perquè allò s'ho menja, eh? Però en canvi el corc no. I la gent diuen, on dia és que se m'ha corcat la cadira i ara em passarà tot el moble. Això no, és una equivocació que tenim. El corc fa un forat i va fent galeries, va fent foradets i la que surt es converteix en una papallona que desapareix. No el veuràs cap que estigui picant des de fora cap a dintre, no? No, això, si en surten en altres llocs, són aquells uns altres, no són
per tant,
aquells.
Si tenim corcs, tranquils. Si tenim termites ja no,
termita,
eh?
No. Termita s'ha de fer un tractament... I
no, no, és
si
que
no
aquí article...
menjar vigues, quan hi ha vigues, això és un
sí,
problema.
Sí, edificis antics, edificis antics, que abans la construcció era de fusta,
sí, clar. Sí,
aquestes sí que mengen i destrossen, i aquestes sí que es van ficant d'una banda a l'altra. Però el cor no. La gent diu, ui, és que se m'ha corcat i ara s'encorcarà tot. No. O és que allà, també, allà a l'altra banda també n'hi ha, amb aquella altra, bueno, són uns altres, però no, no són... Mai un cor el veuràs foradant aquí, que s'estan fent forats.
Doncs ens quedem amb això, eh? Sí, i ens tranquil·litzem. Sí, sí. Joan, Carme, gràcies.
Gràcies a tu, Carola.
Vinc d'un poble a veure el mar, purifica la pell. Vinc d'un poble a veure el mar,
botigues de sempre que ens ha dut avui fins als mobles Ill i aquesta interessant xerrada que la Carola ha mantingut amb en Joan Ill i la Carme Barra.